Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat ha evitat fixar data i pregunta del referèndum i ha insistit avui a recórrer el camí fins al final per intentar un acord amb l'Estat. Carles Puigdemont ha replicat així la CUP, que a la sessió de control al Parlament li ha tornat a exigir data i pregunta. Puigdemont s'ha mostrat partidari de fer-ho, però amb el més ampli consens possible. També ha lamentat les promeses de Rajoy a Barcelona sobre inversions perquè, segons ha dit el president català, no han durat ni una setmana després de la presentació dels pressupostos de l'Estat. Ahir ha estat, en aquest cas, en resposta al portaveu del PP, Xavier García Albiol. D'altra banda, Rússia diu que Bashar al-Assad va bombardejar una fàbrica d'armes químiques secreta dels rebels, que ho neguen i asseguren que no tenen la capacitat de fer armes químiques. El Consell de Seguretat de l'ONU estudia avui possibles sancions al règim de l'Assad després de l'atac aeri d'ahir, que va causar una setantena de morts. I un jutge investiga la relació entre 8 morts a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i les retallades. La justícia indaga si les decisions polítiques en relació amb la disminució de recursos sanitaris podria ser un delicte d'homicidi per imprudència en casos com aquests. I un nom propi també de l'actualitat avui, el d'un restaurant català, el celler de Can Roca, que ha perdut una posició i se situa com el tercer millor restaurant del món. El restaurant Tickets d'Albert Adrià ocupa la posició 25, concretament en la llista The World's 50 Best Restaurants, els millors 50 restaurants del món, mentre que el barceloní Disfrutà i entra per primer cop en el lloc 55. I acabem explicant-vos que el Papa Francesc ha demanat decisions polítiques amb coratge per acabar amb la guerra a Síria i s'ha referit especialment a l'atac d'ahir amb armes químiques.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 16 al 26 d'octubre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 15 al 26 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Saloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
30è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món, el festival de folk de referència als Països Catalans. Dijous 6 d'abril a les 9 del vespre al CAT, concert de cançó d'autor italiana amb Piero Ciampi International i Bobo Riendelli. Divendres 7 a les 10 de la nit, a nit d'Aran al CAT amb el concert de l'Idé Sans. I dissabte a les 12 del migdia als Mercats de la Llibertat i l'Estrella, Celticat, el grup de música celta dels tallers del CAT. Més informació a tradicionarius.cat amb el suport de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, molt bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Molta salut per tots. Comencem un dels pocs programes de ràdio de divulgació mèdica ciutadana, un espai on totes les persones que treballen amb la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre equilibri, tant el físic com el psíquic. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento. Als controls tècnics, les vies de so, en Iago Moreno. I a la conducció i direcció, la Teresa Josep, i qui us parla, Mar Rius. La dermatitis atòpica és una malaltia que afecta més de 50 milions de persones a Europa. De fet, un de cada 5 nens la pateix. Aquesta patologia, més que estesa del que pensem, amaga molts mites. Avui, des de Ràdio Estel, els desvetllarem. Comencem per parlar de la hidratació de la pell i la pell atòpica. Avui estan amb nosaltres la senyora Fina Boixeda, que és directora general, i la senyora Sandra Arias, Marketing Manager de Mayoli Spindler, Espanya. Bona tarda, benvingudes.
Bona tarda. Bona tarda.
He pronunciat bé, Spindler?
Molt bé, perfecte.
Gràcies. Bé, doncs, si us sembla, comencem per que ens expliqueu què és Mayoli.
Mayoli Spindler és un laboratori multinacional d'origen francès i independent que va decidir obrir filial a Espanya a finals del 2014. El nostre portfolio de productes a nivell internacional comprenen des de gastroenterologia i dermocosmètica. I a Espanya el que estem és treballant amb els problemes amb els productes de dermocosmètica. Cobrint des de patologies com la caiguda del cabell, la dermatitis seborreica, la hidratació, el fotoenvelliment, l'envelliment en si també, i bueno, tractant tots els problemes mèdics de la pell.
Déu-n'hi-do. Explica'ns quina és la vostra antiguitat a Espanya.
Espanya realment, el laboratori com a Mayoli Spindler té més de 100 anys d'experiència, però la filial espanyola es va obrir cap al setembre del 2014. És a dir, encara no tenim una història de 3 anys, encara.
I amb quins tipus de productes?
Bueno, tenim productes basats en la dermocosmètica, que es venen a farmàcies i parafarmàcies de tota Espanya. I, com deia, estan emmarcats a diferents vessants, com són la caiguda de cabell, amb producte tant nutricosmètic com tòpic, d'aplicació tòpica, com amb productes per la hidratació de la pell. Aquí parlem d'hidratació des de pells seques sensibles, pells molt seques, atòpiques, com deies a la teva presentació, pells que necessiten d'una reparació. Després també problemes de seborreica, caspes, tant amb tòpic com amb tractament de cuir pilós, i problemes de, o problemes més que problemes, tractem també el fotoenvelliment, no? Tot aquell envelliment degut a exposició excessiva al sol.
Quines són les vostres especialitats o patologies que cobreixen els vostres productes?
Tot allò que, tota aquella afectació de problemes dermatològics, vindríem a dir, amb més o menys intensitat, de persones que estiguin doncs, preocupades, no?, per la salut de la seva pell, que a través de la pell, com tots sabem, és una barrera importantíssima que hem de cuidar i tenir sempre en bones condicions, doncs, perquè no tinguem les agressions externes, no tinguem infeccions, tot tipus de problemes que venen de les alteracions pròpies de la barrera funcional, de la fisiologia de la pell, i problemes, sobretot estem molt centrats en problemes capilars.
On podem trobar els vostres productes? Farmàcies?
Farmàcies i parafarmàcies, sí, de tota Espanya. Estem presents a totes les comunitats autònomes.
Sisplau, explica'ns, pels que no coneguem massa la pell, com és una pell hidratada?
Bueno, quan parlem d'hidratació, normalment pensem en aigua. Tant com el nostre cos necessita líquids, la nostra pell també necessita una hidratació constant per mantenir aquest nivell òptim d'aigua. El nostre cos està suficientment preparat per produir aquesta aigua de forma natural i retenir-la, però amb el pas del temps i dels anys la capacitat es va perdent i llavors els nivells d'hidratació es van perdent també. Amb aquest procés natural de pèrdua d'aigua també intervenen factors que són externs, com podria ser el vent, el sol i canvis dràstics amb la temperatura. I això fa que l'aigua del nostre propi cos s'evapori de forma més ràpida i augmenta les possibilitats de tenir taques i imperfeccions a la pell.
O sigui, una persona que viu a Cadaqués, que hi ha aquella tramuntana, podem dir que potser té la pell més seca?
S'ha de cuidar més. Ha de mantenir més la hidratació, tant bueno, els líquids que ingereix com la hidratació pròpia de la pell.
Parlant de pell seca, què és la pell seca o deshidratada?
Bé, la pell deshidratada és aquella que perd l'aigua més ràpidament, d'una forma excessiva. La pell seca té, per tant, com menys quantitats de lípids. És una pell, quan una pell està deshidratada, l'epidermis, que és la capa més externa de la pell, pateix més aquesta pèrdua d'aigua. I normalment això és algo temporal i que pot passar a qualsevol tipus de pell.
Quins són els factors implicats? Quants factors hi han implicats?
Realment poden ser interns i externs. És a dir, per mantenir una bona hidratació de la pell sempre és molt important, evidentment, com se'ns diu sempre, no? Beure aigua, uns 8 gots d'aigua al dia, tenir una bona dieta, una dieta equilibrada, una dieta sana, amb fruita, amb verdures, amb productes de cap per si, no? Siguin saludables i sants. I després, evidentment, hi ha molts factors externs que la poden alterar, des del fred. Tenim les dues vessants, des de molt fred fins a molta calefacció, no? O sigui, tot el que siguin ambients molt secs, degut a calefaccions a temperatures molt, molt altes, el tipus de fibra, el tipus de teixit que utilitzem quan ens vestim, des del sol, com hem dit ja, no? L'afectació de la llum ultraviolada, doncs, que afavoreix que hi hagi una major pèrdua d'aigua, una major pèrdua transepidèrmica d'aigua. Hi ha després altres factors, com poden ser els medicaments, segons els tipus de tractaments que, doncs, bueno, tots sabem, no? Les quimioteràpies, o la gent que pren teràpies amb corticoids, o, bueno, hi ha moltes coses que poden afectar aquest equilibri, que en realitat és un equilibri fràgil, el que tenim a la pell.
I els factors interns que afecten la nostra hidratació, quina són?
Bé, bàsicament, és la quantitat d'aigua que nosaltres tinguem en el cos, com la retenim, o sigui, realment com ens funcioni aquest mecanisme que tenim nosaltres de retenir l'aigua pròpia i deixar que no es perdi. Després poden haver altres agreujants que ja siguin d'índole malaltia o més, no? D'índole més intern, no? Però en principi, a mantenir una bona quantitat d'aigua i una bona dieta a base dels àcids omegas, o sigui, àcids grassos, que sabem que són bons per la pell, en principi no hi hauria res més amb una pell normal, estem parlant, que afectés a una hidratació.
Pel que veig, hi ha una cosa que tots els metges, ja pot ser traumatòleg, cardiòleg, és igual, l'alimentació. Sempre una bona alimentació, no?
Sí, nosaltres ens podem cuidar molt per fora, per entendre'ns, però és també molt important cuidar-se per dintre. És a dir, com més, diguéssim, que amb tot producte que t'apliquis tòpic ajudes, afavoreixes i pal·lies tota la sintomatologia que puguis tenir, però evidentment si per dintre, doncs, és això, no afavorim, no? Tots aquests factors que ajuden a estar equilibrats, no? Que són, doncs, estarem treballant a mitges,
Com es manifesta la pèrdua de la hidratació?
Nosaltres tenim un intercanvi normal, o sigui, ja de per si la pell té un recanvi habitual, que són uns 28 dies, en què nosaltres canviem contínuament la nostra capa de la pell. Això amb un funcionament normal, no? A partir d'aquí tenim la pèrdua transepidèrmica d'aigua, és a dir, el nostre cos s'autoregula mitjançant la suor, o no suor, és a dir, tenim mecanismes que regulen, no?, la hidratació de la nostra pell i que perdem més o menys aigua. Quan això està alterat és quan hem d'incidir en alguna de... o aportant lípids des de fora, o aportant aigua, o hi ha diferents components que nosaltres ja tenim en el nostre organisme. Podem parlar d'urees, podem parlar de... que ajuden a que puguem hidratar i estar amb una pell més hidratada, no?
Quina rutina ens aconselles que hem de seguir per tenir una pell ben hidratada?
Bueno, lo bàsic seria aplicar un producte hidratant cada dia, un cop al dia, per mantenir aquest nivell d'hidratació adequat i per restablir la barrera cutània, que és la barrera cutània de la pell, per estar protegits de possibles agents invasors o patògens externs. També, més enllà de la hidratació, ens hem de protegir de la radiació solar, que això és un dels principals factors que fan que la pell es deshidrati. Dintre dels productes que té Maioli, bueno, hi ha tota una gamma d'hidratació, hi ha un producte que a més d'hidratar de forma mantinguda durant 24 hores, aporta aquesta protecció contra la radiació solar, que és molt, molt important.
Quins ingredients cosmètics necessitem per una pell seca?
Tots sabem que en el mercat hi ha moltíssims tipus de productes, no? La nostra proposta sempre va en una línia molt fisiològica, per entendre'ns. Seria a base de substàncies, d'ingredients, que sabem que estan en el mercat des de fa molt de temps, s'utilitzen de sempre. El que sí que cuidem és que tingui una puresa, amb una exigència com si fos un medicament. Nosaltres, com que tenim la part de farmacologia, doncs tractem la matèria primera per dermocosmètica com si fos per un medicament. Llavors estem parlant bàsicament de glicerines, que són substàncies que el que fan és captar la nostra pròpia aigua, fa que no perdem tanta aigua. Estem parlant d'urees, que també són substàncies higroscòpiques. Després, això seria, són ingredients més aviat per retenir aigua. Els ingredients per aportar lípids, perquè la pell està formada per les dues, no? per una part més greixosa, més de lípids, i una part més aquosa. Per la part de lípids serien les ceres d'abella, les vaselines, lanolines, tot aquest tipus de producte més que aporta lípids per engreixar la pell.
Quan parleu de cremes hidratants, com ens les hem de posar? O sigui, per una part, per tot el cos, a la nit només, o seria bo tot el dia? Com aconselleu que fem servir aquestes cremes?
El que és segur és que mínims ha de ser una vegada al dia, no? Això ja depèn també una mica de la pell de cadascú, però estaríem parlant d'una vegada al dia. En el nostre cas, com que podem assegurar unes 24 hores d'hidratació, doncs seria després de la dutxa, habitualment és quan ve més de gust, no? Després de la dutxa amb la pell neta, ben eixugada, aplicar la crema perquè sigui d'una absorció ràpida i sostinguda en el dia, no?
I per tot el cos?
Per tot el cos, sí. Normalment les emulsions, les llets, són més adients per zones extenses, braços, cames, i després hi ha les cremes, que són les textures un pèl més sòlides o més espesses, per dir d'alguna manera, que serien per zones més locals, no? El que serien colzes o genolls o plecs, escots, cares, bueno, aquí hi ha, entre crema i emulsions, també una mica a gust del consumidor, no?
I si te la poses després de la dutxa i van vaig a treballar, i no vas enganxós? No són...
Tot depèn, si proven els nostres productes, doncs no aniran enganxosos, aniran hidratats.
Bueno, molt bé.
Jo convidaria tothom a que els provi. No, la veritat és que nosaltres cuidem molt, molt la galènica. Jo crec que és una cosa que en general la dermocosmètica, no? Tota la cosmètica que està i es ven a farmàcia cuida, no? Però nosaltres especialment, jo vaig a parlar de... I realment busquem galèniques que siguin de fàcil absorció, tots tenim molta pressa, tots anem amb, sí, no? amb presses, tots volem productes que siguin molt bons, però que no siguin difícils d'aplicar, no? Sinó que sigui algo còmode. I en el nostre cas, amb Topicrem ho complim, no? Et dutxes, t'aixugues bé, hidrates i pots vestir.
Quins altres símptomes pot presentar una pell deshidratada?
Normalment, la primera simptomatologia que un pot veure és que no té el mateix color, no brilla igual, no? És com una pell més apagada, no? Podríem dir. Després, un grau ja una miqueta més d'una pell més deshidratada, ja estaríem parlant de quan hi ha escates, no? De quan rasques i realment surt aquella pelleta blanca, no? Que és aquell polsim blanc. I després ja aniríem a afectacions una mica més severes, sense ser greus, però més severes, que estaríem parlant ja d'eczemes més o menys localitzats, de picors intensos, de, bueno, de una, el que diem, un eczema, la típica ronxa vermella que molta sí. gent es veu i que diu que és això, doncs això és que necessita molt d'emol·lient, necessita molta d'hidratació.
Anem a escoltar un consell publicitari i quan tornem obrirem les línies telefòniques per si alguna gent doncs, vol fer qualsevol pregunta. Ara, aprofitant que ve l'estiu i hem d'anar a la platja, ens hem de posar morens i bueno, volem saber qui, quant de temps hem d'estar al sol, si és bo, si és dolent. Ara tornem.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000. Team 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. Team 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Topicrem és la marca dermostètica líder a França en hidratació corporal amb productes per tota la família. Tots els productes Topicrem estan formulats amb actius específics que porten seguretat, eficàcia i confort i estan testats sota control dermatològic i pediàtric. Topicrem, marca especialista en hidratació amb una àmplia gamma per a pells sensibles, atòpiques, seques i pells malmeses. Topicrem, la hidratació per tota la família. A la venda en farmàcies i per a farmàcies. Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Molt bé, nosaltres continuem parlant de la pell. Ho fem amb la Fina Buixeda, que és directora general, i la senyora Sandra Arias, marketing manager de Maioli Spindler, Espanya. Hem parlat del sol, perquè ara bé, de l'estiu hem d'anar a la platja. Quan ens recomanes que puguem, que hem d'estar a la platja? El primer dia, els primers dos o tres dies.
Bueno, hauríem d'evitar les hores més fortes de sol, que són entre les 12 i les 4 de la tarda. Hauríem de començar amb una horeta a primera del matí o a última hora de la tarda per anar acostumant la pell a aquesta radiació solar a poc a poc.
Molt bé, doncs anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol pregunta. I és el 93-409-2771... 93-409-2772, 93-409-2771, 93-409-2772. Estem parlant d'aquestes pells seques, deshidratades. Com les hem de tractar, aquestes pells tan seques i deshidratades?
Hi ha productes específics per, que estan basats sobretot en urea, el 10%, que són els productes... Bueno, és un ingredient actiu que el nostre propi cos pot fabricar, però quan tenim aquesta pell o aquestes pells que estan tan deshidratades, necessiten aquest aport extra d'hidratació i de relipidació, i amb productes basats en aquest actiu, amb l'urea, podem aconseguir que la pell torni a ser, bueno, com hauria de ser normalment.
Ara tot sentim a parlar, es parla molt de la pell atòpica o dermatitis atòpica. Expliqueu-nos exactament què és.
Bueno, la dermatitis atòpica és una enfermedad que es coneix també com a l'eczema atòpico, i és una enfermedad de la pell que es presenta a la cara i al cos de bebès, nens i adults. Això no es diferencia de cap de les maneres. És una enfermedad que en els últims 30 anys s'ha triplicat, és a dir, que cada vegada es presenta més dintre la població, i els principals símptomes són que la pell és molt seca, està molt descamada, i té picazón, pica. I llavors això afecta, no és algo tan físic com que també pot afectar a la vida rutinària, pues, d'un nen amb la son, amb el seu dia a dia. És a dir, no és només el trastorn del picó, sinó com li afecta amb tot el dia.
Evidentment, si s'ho va rascant, s'empitjora, no? Es deu empitjorar.
Clar, amb un adult sí que li pots dir... Pues, ets conscient de no rascar-te, però amb un nen, bueno, quan tens aquesta picazón, quan parlem d'una pell atòpica realment que està amb un brot, pues sí, és el complicat. Llavors s'han de buscar productes que, sobretot, calmin aquest picó i després que relipidin de forma molt ràpida.
Se saben quines són les causes desencadenants de dermatitis atòpica?
No, realment no se sap què és el que desencadena l'atòpia, per això tampoc no té una curació. Sí se sap quins són els factors que van en contra, és a dir, que no ajuden a que millori aquesta pell, no? És a dir, la dermatitis atòpica, que és més freqüent amb nens que no pas amb adults, es dona també en zones molt concretes, normalment són els plecs dels colzes, el plec de genolls... A les natges. Mm-hmm. Són zones molt concretes que requereixen d'aquest aport de lípids. No? Llavors, tot el que són les temperatures, molta calor, per exemple, els teixits sintètics, tot aquest tipus de afecten, no? O sigui, empitjoren l'estat d'aquest eczema, no?
O sigui, han de portar potser una roba més aviat de cotó, més especial, aquestes persones?
Sí, normalment es recomana portar roba de cotó, airejat, en com es pugui, la pell. El sol hi és beneficiós. No, quan diem el sol, no vol dir el sol directe, sinó vol dir els passejos o l'estar en contacte més o menys amb el sol, sempre protegit. Sempre protegit amb un protector solar, però sí que el contacte amb el sol ajuda a millorar aquest eczema, no?
Com podem controlar els símptomes d'una dermatitis atòpica?
Realment, el primer i bàsic és una molt bona hidratació amb un producte específic per a la dermatitis atòpica, que no porti perfums, que no porti parabens, no porti les silicones, que són també ingredients que ja sabem que en dermocosmètica serien quasi paraules prohibides. Llavors, relipidar molt aquesta pell, aportar molt de lípid, i a intentar evitar els brots. Intentar evitar els brots vol dir, doncs, i no entrar en el cercle viciós de rascat, per tant, com que rasca, em pica encara més, no? Llavors entrem en una fase de difícil de controlar, no? I en casos, realment, en casos ja de brots greus, o més que greus, més severs, no? La paraula greu potser no és, és més aviat sever, sí que persones específiques, el dermatòleg pot pautar un corticoid, val? Que s'hauria d'utilitzar en una teràpia molt curta, sempre acompanyat d'aquesta hidratació. O sigui, una cosa no treu l'altra. Allò és per controlar que aquest rascat pari el més aviat possible i després sempre és relípida la pell.
O sigui, aquests nens amb aquest tipus de pells també han d'estar hidratats. S'han d'hidratar...
Més encara. Potser aquí té més sentit que siguin dues vegades al dia, també una mica en funció, no?, del nen, perquè el malestar ja es veu. O sigui, es veu quan un nen té una dermatitis atòpica i està allò viva, que dic jo, es nota, no?, perquè es rasquen molt, estan intranquils i veus que els molesta inclús les robes, segons quina roba els hi poses, doncs no estan còmodes, no? Doncs quanta més hidratació, aquí no estaria pautat una mica com a demanda, no? Quanta més hidratació, millor.
I per les pells irritades o malmeses, quins consells ens podeu donar? Què hem de fer?
Bueno, és molt important reparar-les, no? I aquí hauríem d'estar pensant en un producte ja no només que hidràtic, evidentment també, perquè la barrera normal de la pell estarà alterada, però necessitem d'ingredients que ajudin, acceleren aquesta reparació, no? Poder ser que siguin antibacterians, que tinguin un aport perquè també són pells que estan exposades, no?, a l'exterior. Per tant, a patògens, a tot tipus d'agents infecciosos, no? Llavors hauríem de combinar tant productes antibacterians com productes que reparin ràpidament la pell, que accelerin el procés normal de reparació, de creació, per entendre'ns, de la pell.
Aquests nens o nenes que... Suposo que és igual, no?, de sexe. Apareix amb nens o nenes o més...
Hi ha una estadística que diu que apareix més amb nenes, el que passa que jo crec que perquè hi ha més nenes, no?, probablement al món, però vull dir que és independent amb tots dos sexes.
Què passa amb aquells nens? Doncs que, bueno, quan van creixent, què passa amb la pell atòpica?
La pell atòpica, les estadístiques diuen que a partir dels 10-12 anys millora. El que passa que sí que és veritat que potser millora, que no hi ha manifestacions, els brots són molt més espaiats i no són tan aguts, però realment són pells que sempre necessitaran d'una cura una miqueta més especial. Sempre, moltes vegades, deriven a pells que acabem dient molt seques, no? Extremadament seques, pells que es descamen, pells que solen tenir eczemes que els afecta molt més qualsevol agent extern, no? Però és veritat que milloren amb l'edat, sol millorar.
Has dit milloren, però no curar, no... que desaparegui?
Que desaparegui, la veritat és que no tinc dades com per dir quin percentatge desapareix, eh? Però és veritat que a partir de la preadolescència baixaria molt la intensitat de la atòpia.
Hem de tenir por als dermocorticoides?
Jo soc farmacèutica, no soc metge, llavors diria que potser des de la vessant de saber el que és un producte, por no, el que és com tot, s'ha d'utilitzar racionalment. Clar. Tot té un prospecte que s'ha de seguir unes indicacions, tot el que no siguin aquestes indicacions, jo penso que és bo consultar el metge, eh?
El dermocorticoides és el que es fa servir quan és...
El corticoide serveix per als...
La pell atòpica severa, no?
Exacte, i en aquells moments en què realment es necessita. És a dir, és un fàrmac que funciona, i funciona molt bé, però és com fent el símil amb els antibiòtics, que no s'ha de prendre per tot, doncs tampoc heu d'utilitzar el corticoide per tot, no?
Aquest eczema que veiem que presenta el nen o la nena, això s'encomana?
No.
Les malalties de la pell, com, no sé, la psoriasis... A vegades la gent ens els mirem una mica al vent i això sembla que s'encomani.
No s'encomana. És veritat que a vegades l'afectació et fa així, no? Com és com vistós, no? És vistós l'afectació, però no hi ha cap problema, no s'encomana ni res, que va, tot el contrari. Vull dir, no, normal.
Els nens que pateixen aquest eczema han de consultar un psicòleg? Creieu que és per portar-lo amb un psicòleg?
No, rotundament. No, per la pell no. No sé si tenen altres coses, però per la pell...
Només per la pell.
No, per la pell no, perquè, a més, és diguéssim que el tractament, entre cometes, o la millora, és fàcil. És a dir, es tracta això, de relipidar molt aquesta pell, de cuidar-la, de no fer banys massa calents, de portar una roba que ajudi, o sigui, d'afegir factors que ajudin a cuidar aquesta sintomatologia.
No fer banys massa calents, no és bo les...
L'aigua, exacte, l'aigua molt calenta és una de les coses que també empitjora a l'estat de la pell.
Un nen amb eczema es pot banyar a la piscina o al mar?
Sí. No hi ha cap problema. És més, l'aigua, normalment l'aigua del mar es diu que cura quasi tot, doncs realment l'aigua del mar, la sal que porta al mar, ajuda molt a millorar això, més una miqueta d'aire i una miqueta de sol, i realment és quan més millora la pell atòpica.
Això veig que continua com abans, eh? Perquè els pares ja deien, aneu al mar, que l'aigua del mar ho cura tot.
Doncs sí, constipats, pell atòpica i, no sé, hi ha alguna cosa més que segur que no ens ve el cap.
Bé, doncs anem a escoltar ara una cançó per descansar una miqueta, que els nostres oients puguin també escoltar aquesta cançó, i justament és d'una persona que ha tingut sempre tenia molts problemes a la pell. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. To go and leave my world so cold.
La llet corporal Topicrem UHSPF 50+, és una emulsió untuosa, enriquida amb actius humectants com l'urea i la glicerina, que manté la pell protegida i hidratada durant 24 hores, eliminant els signes característics d'una pell seca. Si necessites una alta hidratació i protecció solar, Topicrem UHSPF 50+, és la teva aliada. Una crema d'ús diari per tot tipus de pells, especialment la pell sensible de la cara i el cos, amb filtres solars UVA i UVB. Topicrem, la hidratació per tota la família. A la venda en farmàcies i per a farmàcies. Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000. L'Hora Mèdica. Un programa patrocinat per Team 2000.
Continuem a l'Hora Mèdica. Recordem els telèfons del directe per si volen fer qualsevol pregunta. És el 93 409 2771, 93 409 2772. Volíeu dir alguna cosa d'aquesta falca?
Bueno, la importància del temps que ve ara. Ara comença l'època de sol i la importància de protegir-nos del sol. Quan pensem en sol, sempre ens traslladem a la platja, però hem de pensar en el sol en qualsevol activitat que fem a l'aire lliure, quan fem esport, quan anem a passejar, quan estem arreglant les plantes de casa, en qualsevol d'aquests moments, no, de més de quotidians, hem de pensar que ens hem de protegir del sol, de la radiació solar, no només que quan anem a la platja.
I més que els metges cada vegada et diuen més, vostè ha de caminar, doncs caminant també et toca el sol.
Exactament.
A la cara, però et toca el sol.
Bueno, i inclús quan anem en cotxe, hi ha gent que es dedica, que la seva vida és al cotxe, està, bueno, comercials, llavors amb aquesta situació també hem de pensar en protegir-nos del sol. Protegir-nos i hidratar-nos. No perdem mai aquesta referència. Sempre hidratació amb protecció solar.
Com podem aplicar? Hem parlat d'hidratació, que ens hem de posar cremes hidratants, però com és que ens la podem posar bé, una aplicació ben posada, la crema hidratant? Com ho hem de fer?
Bueno, l'hem d'aplicar per tot el cos, intentant que, sobretot, aplicar-la perquè s'absorbeixi bé. I hem dit que les nostres galèniques són molt, que s'absorbeixen d'una forma molt ràpida, però bueno, l'aplicació, incidint en aquelles zones on tenim la pell potser una mica més seques, però estendre-la bé, igual que fem amb un fotoprotector quan anem a la platja, no? Que no hem de deixar cap zona sense aplicar, doncs el mateix amb una crema hidratant. Com ha dit la Fina abans, una crema hidratant, l'ideal és posar-la després de fer la dutxa diària, doncs aplicar-la amb la pell neta, aplicar la crema i ja després vestir-nos.
També dic, parlant de dutxes, no?, que a vegades no li donem importància al tipus de sabó, no?, que utilitzem. Hi ha sabors que són molt agressius per la pell i lluny de preparar-nos o inclús de no empitjorar aquesta hidratació que per si ja necessitem, perquè tornem al principi, la pell ja de per si només amb l'edat ja ens anem deshidratant, tant internament, que tots ho sabem, no?, ens fem més baixets, o sigui, perdem aigua, sí. I també la pell, evidentment, perd aigua, no? Llavors ja de per si ens hem d'hidratar i també és important no utilitzar cap tipus de sabó que sigui molt, molt agressiu. És veritat que si no tens cap afectació de pell, potser no t'hi mires tant, però seria interessant, no?, de també tenir-ho en compte. És a dir, ja ens dutxem o ja ens rentem més del que és habitual. El dermatòleg sempre diu és que són masses vegades que ens dutxem a la setmana, inclús al dia. N'hi ha que fa 2 o 3 dutxes en funció del matí, el gimnàs, no?, i hi ha gent que al vespre encara arriba a casa i diu, va, i torno, no? Doncs hauríem de vigilar, no?, que també els sabons siguin uns sabons sindets, que se'ls diu, no?, que són aquells sabons que no tenen sabó, que és la part que més resseca, eh? És un sabó sense sabó. Renten igual, arrosseguen igual la brutícia o l'excés de suor, el que tinguem sobre la pell, la flora bacteriana, no?, però sense agredir-la. Val?
O sigui, que hem de demanar un sabó, un gel de bany...
Clar, la nostra... un gel, exacte, un gel de bany, un gel de dutxa, que no sigui agressiu, o jo recomanaria que es demani un sindet, no? Un sabó sense sabó, un sabó el més suau possible. No estem parlant de neutres o no neutres, sinó d'un sabó que no porti cap component agressiu per la pell.
Hi ha molts tipus, hi ha amb pH baix i tot això, hi ha molts, bueno, els que no ho coneguem.
Tot el que sigui d'un pH més proper al pH natural de la pell, que és un 5, 5.5, seria un sabó adequat.
Hem parlat de com posar-nos les cremes hidratants i com hem de netejar la pell per netejar-la bé. Què hem de fer? I quan ho hem de fer?
Aquí hi ha, bueno, el component de higiene, no? Hi ha dues coses, no? Normalment la higiene de per si, després també la necessitat d'un, no? Hi ha gent que prefereix el vespre, doncs perquè o bé li relaxa, o bé perquè en funció de la professió no és un bon moment per netejar-te, no? Per la funció de la dutxa en si. I hi ha gent que prefereix el dematí, no? Perquè, bueno, t'espaviles i perquè també després de dormir doncs et treus aquesta, no? Aquesta una mica la sensació aquesta de suor o d'escalfor, no? De la nit. I seria bàsicament això, o sigui, amb un sabó que sigui suau o que sigui un sabó no agressiu per a la nostra pell, de manera que no empitjorem el nostre equilibri natural de la pell, i després, amb la quantitat que cadascú, evidentment, se senti còmode, i després aixugar-te bé, no refregant, sinó aixugant amb la tovallola així, no sé com diu, no? Com per tacte, no? No, sense refregar.
No refregar.
Ah, exacte, sense refregar, i després aplicar això, una crema hidratant, no? Que tant nens, homes, dones, doncs seria interessant que tothom s'hi hidratés almenys un cop al dia.
Tots hem sentit a parlar d'uns productes espoliants. Expliqui'ns, sisplau, és necessari? I per què són?
El producte esfoliant són productes abrasius. Bueno, n'hi ha de dos tipus, eh? Hi ha els abrasius físics i els abrasius químics. Quan parlem de dutxes estem parlant d'abrasius físics, que això vol dir que són mecànics, que són per arrossegament. És a dir, són aquests productes que tenen aquest granulat més menys fi, que te l'apliques en la pell normalment humida i fregues de manera que s'emporta, no, la capa més superficial de la pell. Com hem dit, nosaltres tenim un recanvi natural, no, de cada 28 dies de tota la nostra capa de la pell, doncs d'alguna manera és ajudar, no, a que es doni aquest recanvi. Amb una pell normal, doncs, bueno, això ja és a gust de consumidor. Si són persones amb una pell molt més seca, que vol dir que aquest recanvi de pell moltes vegades es dona més sovint, doncs seria convenient, doncs, que també es faci un cop a la setmana o així, una exfoliació corporal, no?, que es diu.
Heu parlat de que l'alimentació és molt important per no deshidratar-se, però què és el que ens pot fer mal amb l'alimentació? Què és el que no hauríem de menjar? Si hi ha alguna cosa.
Jo no sóc nutricionista, no sóc experta en nutrició, no? Però des del sentit comú de lo que sempre es parla, és a dir, jo penso que no hi ha cap aliment, a no ser que tinguis un colesterol, una hipertensió, però en principi no hi ha aliments dolents. Aquí hi ha abusos d'aliments que sí que fan o poden provocar, no?, que tinguis alteracions, i la pell és on es manifesta tot. És a dir, moltes vegades el dermatòleg sempre diu, això ve d'alguna causa, i probablement quasi sempre és un òrgan intern, no? Ve d'alguna causa que agreuja, no? I es manifesta en forma d'eczema o de patologia més severa, no?, a la pell. Llavors, és una dieta equilibrada, com més sana, millor. Clar, tot el que sigui no abusar de producte amb molt de conservant, o molt precuinat, o molt, no?, aquest tipus de productes.
I el tabac? Fumar?
El tabac és dolent per tot, per tot. Però, evidentment, a la pell és... Bueno, al final és una pell molt més oxidada, és una pell molt més eixuta, no?, molt més apagada, i no afavoreix a tenir un bon estat de la pell, més visual, potser, que físic, no?
Realment es nota. La persona que és fumadora de 20 cigaretes o 30 diàries... La seva pell es nota, que és espumador.
Nosaltres tenim un joc al laboratori, tenim una aposta, no? A vegades quan veiem a gent o veiem diem, tu què apostes, que és fumador o no és fumador, no? Una mica, perquè realment es nota. Nosaltres tenim comercials, no?, que són fumadors i dius, és que tenen la pell molt més, és això, és apagada, no? La paraula és apagada. I normalment coincideix, amb un alt percentatge és...
I segurament l'alcohol també, no? Tampoc deu ser bo,
l'alcohol. Bueno, l'alcohol ja de per si no és bo, clar, no? Vull dir, som un país on està molt normalitzat, però s'ha d'anar molta cura amb l'alcohol.
Hi ha uns tipus de persones que veus que realment o fumen o beuen o prenen el sol tot el dia. També és una de les pells que es veu reclamada, tallada.
La gent que pren el sol de manera habitual i descontrolada, d'alguna manera, la seva pell, clar, el procés d'envelliment és molt més ràpid. Llavors la pell està com més agrietada, amb més arrugues, llavors el sol és bo, però bueno, sempre amb mesura.
Clar. Què ens podeu aconsellar per poder tenir una pell, bueno, el més tendre possible, el més maca, brillant...
Nosaltres aconsellaríem això, no? Cuidar des del moment de la higiene, no? Que és el primer pas, no? I és important després de tenir una bona hidratació amb productes que respectin al màxim doncs, la fisiologia natural de la pell, el que tornem a dir, no? Amb actius, no? Com les glicerines, com les urees, com la cera d'abella, lanolines, productes molt de sempre, però... ben cuidats, no?, amb la composició adequada i començar d'hora. És a dir, això ho hauríem de fer ja no quan comencem a veure que, ostres, començo amb una rugueta o començo a tenir, no em veig jo la pell deshidratada. No, l'hauríem de mantenir sempre, no?, i des de ben joves, diguéssim.
Però a quina edat creus que hauríem de començar ja a cuidar-nos la pell?
Realment des de nadons, és a dir, amb un nadó ja, normalment, no?, ja li poses una crema, diguéssim que a partir dels 9 mesos a l'any, que és quan ja el nadó, el nen petit té la pell ja normalitzada, ja té l'equilibri, el balanç entre lípids i aigües i el té normalitzat, a partir d'aquí doncs sempre ja hauríem de mantenir això per allargar-ho al màxim possible, perquè ja ho hem dit, no?, és nen perdent aigua i anem perdent aquesta capacitat de tenir aquesta barrera d'entrada, no?, per protegir-nos, no?, d'agressions exteriors, no? Llavors, com més temps ho mantenim, que això vol dir des de petits, no?, des de ben petits, doncs millor.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que... M'explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren mai. Tempesta a prop, encén el llum i fes-te el fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafar-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré. I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai, les nits no moren mai.
Molt bé, continuem a l'Hora Mèdica. A l'Hora Mèdica ens agraden sempre donar solucions als nostres oients, bueno, i per nosaltres mateixos, que ens volem posar aquestes cremes vostres, que ens agrada que ens llueixi la cara. Donem-nos solucions per la hidratació.
Bueno, Maioli té un ventall ampli de producte. Si comencem des del principi, és una pell que hem dit que tenim una pell normal, però necessitem una hidratació per mantenir aquesta hidratació, aquesta barrera sana, aquesta barrera hidrolipídica, com més temps millor. Aquí nosaltres estaríem parlant de la nostra proposta, és el Topicrem Ultrahidratant, que és amb llet i amb crema. Està formulada a base de glicerina i un percentatge petitó d'urea per hidratar la pell, tot tipus de pells. Tenim la vessant de la Topicrem Ultrahidratant amb protecció amb SPF 50+, que seria per aquesta hidratació amb aquest plus de protecció, una alta protecció per quan estem a l'aire lliure i quan tenim activitat física a l'exterior. Si ja pensant en pells amb més problemàtiques, com hem parlat molt de la dermatitis atòpica, també tenim tant totes les nostres games van acompanyades del seu gel, com dèiem que també és important la neteja, una neteja que no sigui agressiva, doncs tenim el gel netejant d'ultrahidratant. Si parlem de pells atòpiques, tenim el bàlsam, Topicrem DEA, bàlsam, i el seu corresponent gel sobre engrassant, que porta fins a un 10% més d'hidratació ja només pel fet de durant la dutxa. I un producte que hem llançat molt recentment, a finals del 2016, que és el Topicrem oli emolient, Topicrem DEA oli emolient. És un oli que, a pesar de... sembla un oli gel de dutxa com els que hi ha en el mercat, però no, és un oli per hidratar. I l'avantatge, el gran avantatge que té és que es pot aplicar en pells seques i en pells humides. Això va a gust del consumidor. Si tu, després de la dutxa, vas amb presses i vols posar-te l'oli per hidratar exactament igual, també 24 hores. Està tastat en pells atòpiques, precisament, amb nens i amb adults. I amb una sola aplicació al dia mantindríem el que és aquesta hidratació que necessita la pell atòpica. És una clínica innovadora, sempre buscant... Perquè realment l'atòpia, un dels problemes que té és que la gent no és constant. O sigui, la gent diu que l'atòpia... Bueno, si la gent fos més constant amb l'aplicació, perquè al final és pesat i tediós, no?, cada dia aplicar-se una o dues vegades un producte, doncs, si aconseguim aquest compliment, no?, tindrem molt guanyat amb aquesta pell atòpica. Llavors, amb Topicrem DEA oli, emolient, ho aconseguim fàcilment, no? Després tenim una, també, Topicrem UR10, que aquest sí que l'acabem de llançar, que és a Morea, serien perquè ja estàs pells més amb xerosis, amb ictiosis, que anem parlant de la ictiosis, però és una exacerbació, és una pell extremadament seca, llavors això porta urea al 10 i el que fa doncs, és hidratar molt més, porta seda d'abella per relipidar també, per donar aquest greix que necessita la pell i també està amb bàlsam i amb crema i després per aquestes pells que siguin que necessiten una reparació que necessitin un... després doncs, estem parlant de boqueres de cicatrius de rosadures d'eczemes també amb... mentre no hi hagi sangrat o sigui pell oberta diguéssim però sense sangrat tenim el Topicrem Zika que té aquest component d'ingredients antibacterians, té també cera d'abella per hidratar i té components per calmar també, i per ajudar que aquesta reparació sigui més ràpida. Llavors, bueno, tenim tot un pantall de possibilitats per tot tipus de pell. Nosaltres estem per la salut de la pell.
Aquestes cremes, sobretot les d'hidratació, es poden donar tant amb un nen petit com amb un adult?
Tots els nostres productes estan testats pediàtricament i dermatològicament. No? O sigui que tots es poden donar des de nadons, nens, adults.
Hi ha alguna contraindicació amb aquestes cremes?
No, ninguna.
Que hagin de tenir en compte els pares o...
No, ninguna. No porten ni parabens, ni silicones, tots segueixen aquesta línia. A més, és una línia molt francesa, que és una corrent francesa que es va introduint a poc a poc també en el nostre mercat de productes com més, diguéssim, amb pocs conservants, com més naturals, millor, sense ser producte bio, però és un producte molt natural.
Quan creieu vosaltres que els pares han de portar el nen al pediatre quan veieu que poden sospitar que hi ha una pell atòpica, que si no, clar, ara no ho sabem.
Home, amb les revisions regulars, a la que es vegi alguna alteració en la pell, que no és l'hàbitu, o sigui, que no hauria d'estar-hi, en el pediatre l'ideal és la primera consulta hauria de ser en el pediatre, no? I ahir ja derivarà cap on cregui convenient.
Molt bé, doncs, bueno, ja no tenim més temps. Fina Boixeda i Sandra Àries, us agraïm molt que hàgiu vingut aquí, que ens ha quedat molt més clar com hem de tractar la nostra pell i dels nostres fills. Gràcies.
Moltes esperem. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 4 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes perquè els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.